Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Els espanyols que viatgen als Estats Units o al Regne Unit es troben sovint amb la disjuntiva sobre què fer quan gairebé li exigeixen propina a l'hora de prendre's alguna cosa en un bar, ja sigui menjar o també beure un refresc o, per exemple, sopar, no? Els tips o propines són part del sou dels treballadors d'aquests països i és pràcticament una obligació deixar un 10 o un 15% del total de la factura tant en efectiu com afegir-lo al pagament amb targeta com una espècie d'arrodoniment a l'alça d'aquest compte que ens han presentat. Obligar-ho, o més ben dit, convidar els clients a deixar propina no és alguna cosa que agradi a la gran majoria que se senten molestos per ser obligats a pagar més just en el moment on la inflació ja ha disparat els preus sense necessitat de recórrer a la tan comentada propina. Si ets un habitual del Twitter, veuràs denúncies de clients que publiquen fotos de rebuts on el propi restaurant, sumant la propina de manera deliberada i per una quantitat que no ha consensuat amb el consumidor, és ja una forma molt habitual. Això és una pràctica il·legal, al qual es pot negar al client a l'hora de pagar i exigir que se suprimeixi aquest tant per cent que el restaurant ha posat com a propina pels cambrers. De manera lliure, la persona pot deixar una propina del 10 o del 15% del total que ha pagat per un penjar o un sopar, encara que pagui, per exemple, amb targeta de crèdit. Les propines, doncs, s'han convertit en una nova polèmica en aquesta societat. El pagament amb una targeta ha fet que es perdi aquest incentiu per al sector i obligar, d'alguna manera, a pagar-la en una època de pujades de preus, doncs no sembla la millor solució. La polèmica, doncs, la tenim servida sobre la taula, la propina espanyola envers la propina americana. Bona tarda, soc Carlos Losada i ara la Mar Puerto et resumirà aquests titulars, les notícies més destacades d'aquest matí de dijous. Bona tarda, Mar, explica'ns.
Bona tarda. El cantant Bob Dylan ha esgotat les entrades pel concert previst pel 24 de juny al Gran Teatre del Liceu. No obstant, però, encara hi ha localitats disponibles per l'actuació del dia 23, just el dia abans. I ara sí, expliquem que una menor ha denunciat haver patit una agressió sexual per part de diversos familiars al barri del Poblenou de Barcelona. Els fets haurien tingut lloc la matinada d'aquest dijous, quan la jove s'hauria posat en contacte amb agents de la Guàrdia Urbana per informar-los sobre el succés. La Guàrdia Urbana ha atès la víctima i ha derivat el cas als Mossos d'Esquadra. I detinguda una cuidadora per furtar i estafar les dues dones de qui tenia cura a Esparreguera i Abrera. Es va apropiant de la targeta bancària de les víctimes per fer compres personals i els càrrecs superaven els 2.000 euros, entre els quals hi havia la compra de bitllets d'avió i reserves en restaurants del barcelonès. Atenció també perquè l'Hospital Clínic de Barcelona estrena una aplicació per fer seguiment telemàtic i continu dels viatgers que van a països amb malalties tropicals. Amb aquesta aplicació, el pacient podrà consultar petites incidències de salut i un sanitari li podrà recomanar un tractament. La nova aplicació també entra en funcionament coincidint amb el nou espai del Servei d'Atenció del Viatger Internacional, que ja atén més de 20.000 persones com abans de la pandèmia. D'altra banda, les BTC tradicionals convoquen una manifestació davant l'AMB dimarts vinent i amenacen amb protestes setmanals pels perjudicis que es provoca la regulació del sector que els assimila a les plataformes digitals. Els conductors denuncien que la situació és insostenible i que porten 4 mesos i mig d'inseguretat jurídica. A Viladecans, una alerta ordena a retirar diferents productes cosmètics fabricats en una empresa per fums Codibel perquè diuen estan fabricats en unes instal·lacions que no compleixen els requisits. A més, també estan alguns incorrectament etiquetats i d'altres contenen substàncies prohibides en productes cosmètics. Acabem també amb una polèmica perquè la Junta Electoral demana a l'alcalde de Lleida que retiri una pancarta de suport als presos polítics. La pancarta es troba a la façana de la Paeria i la decisió s'ha comunicat en un termini de 24 hores a instàncies d'una denúncia presentada per la candidata de València a l'alcaldia de Lleida, Àngels Ribas, qui ha celebrat la decisió d'aquesta junta electoral dient que l'Ajuntament ha de representar tots els ciutadans per igual sense importar la seva ideologia política.
Gràcies, Mar. Són notícies que ens ha explicat d'un dijous amb sol durant tot aquest matí, ambient càlid fins al migdia. A la tarda els núvols guanyaran terreny amb algun ruixat feble al Pirineu, Prepirineu i comarques de l'interior de Girona. Temperatures estables, el vent es nota força hores d'ara ja a tot el litoral. Sortim a la xarxa viària, sortim a les carreteres, ho fem amb l'Eduard Sánchez. Bona tarda, Eduard.
Hola, bona tarda. En aquests moments queden encara algunes incidències a comentar. A la xarxa viària tenim d'una banda per un incendi de vegetació proper a la via, a l'autovia 2, a l'altura de Cornellà, s'ha hagut de tallar el trànsit en sentit Barcelona. Ara hi queda un carril tallat. En aquest punt, en tot cas, es mantenen cues entre Sant Feliu de Llobregat i aquest punt de Cornellà en sentit Barcelona, a l'autovia 2. A l'AP7, en aquest cas, el tram entre Mollet i Parets, el trànsit aturat en sentit Girona per un camió avariat que està ocupant un carril en aquest punt de l'autopista ja fa una estona. I també recordar que l'autopista C32 es manté tallada a l'altura de Vilanova i la Geltrú, de moment aquest matí. En sentit nord s'està treballant per retirar un camió que s'ha incendiat aquest matí a primera hora i de moment es manté, com dèiem, la C32 tallada a Vilanova i en sentit nord i també amb un carril tallat en sentit sud. És tot, bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El 72% dels barcelonins creu que les voreres són cada vegada més insegures i perilloses. Ho recull l'última enquesta de mobilitat del RAC, que també alerta que d'aquí a 4 anys Barcelona serà una ciutat completament congestionada. Els vianants i els ciclistes són els més crítics amb la sensació d'inseguretat i és que 3 de cada 4 dels consultats consideren que moure's per la capital catalana s'ha convertit en una experiència del risc. Els que van en moto i en cotxe també són crítics amb la política de mobilitat de l'Ajuntament, però en un percentatge molt menor. Però deixem els cotxes, les motos i les bicis i parlem dels vianants per conèixer si caminen insegurs per les voreres de Barcelona. Ho ha fet aquest matí el Javier Sánchez, es troba a les d'ara a la Rambla de Catalunya. Bona tarda, Javier.
Bona tarda, Carlos. Així és. La seguretat vial segueix deixant molts dubtes a Barcelona i un estudi al RAC confirma que el 72% dels ciutadans consideren que és menys segur caminar ara per la ciutat que fa 4 anys. Hem sortit a preguntar a la gent i hi ha un clar protagonista que respon a aquesta inseguretat. L'Antonio, l'Edmundo i en Ramon senyalen directament a patinets i bicicletes.
Patinetes, bicicletes, no digo que sean todos, o sea, pero hay una amplia mayoría, sobre todo de patinetes, que van por donde quieren y, claro, no te puedes ni mover.
Y es una molestia en general. Yo vivo en la calle Rocafort y se nota bastante.
El tema de las bicicletas y las motos y los patinetes que circulen por las aceras me parece fatal. Las aceras tienen que ser para los peatones.
Hay una cierta inseguridad, sobre todo por los patinetes, las bicicletas. En la calle Consell de Sen entiendo que se regulará en su momento, pero creo que deberá haber más porque la gente funciona sin miramientos. Hay un cierto peligro.
D'altra banda, una minoria com la Yolanda opina que la transformació va en bon camí i que aquesta inseguretat no és més que una resistència al canvi.
Yo estoy a favor de esta transformación y creo que mucha gente le cuesta este cambio, ¿no? Yo lo denominaría resistencia al cambio.
¿Cree usted que las aceras de Barcelona son menos inseguras que hace 4 años?
Yo creo, no veo diferencia. Únicamente que, repito, los repartidores estos de comida son los que realmente estropean el tema.
En definitiva, més de 3 de cada 4 vianants consideren que moure's per la ciutat els últims anys s'ha convertit en una experiència menys segura.
No deixem els carrers encara, ja que si la política de mobilitat d'Ada Colau té enfurismats a conductors i a vianants també, els acabem d'escoltar, els que estan a la cerca d'un pis de lloguer s'enfilen també per les parets. I és que la llei catalana per limitar els preus dels lloguers no ha donat cap resultat positiu. Només ha provocat una reducció de preus del 5%, però només s'ha notat en els preus dels habitatges més cars i, en canvi, ha generat un augment significatiu dels més barats. A tot això, hi hem d'afegir que una de les zones més ben considerades de la capital catalana, com és l'Eixample, ha vist incrementar el preu dels pisos amb alguns lloguers que estan arribant fins i tot als 2.200 euros al mes. I en quins punts concrets de l'Eixample, concretament de l'Eixample Esquerra? Doncs en la superilla de l'alcaldessa Colau, com ho ha comprovat aquest matí l'Iker Mons. Iker, bona tarda.
Bona tarda, Carlos. Un dels punts és la cruïlla entre el carrer Consell de Cent i el carrer Calàbria. Els veïns estan emprenyats. La superella ha encarit els preus dels pisos, així com els lloguers. La Casa Ursola s'ha convertit en un símbol a l'Eixample d'una problemàtica cada cop més comuna. La Carme, veïna del bloc, ha assenyalat a les superilles com a principal causa.
El problema que s'està produint a les ciutats, que és la realitat, l'expulsió dels seus veïns. Els barris s'estan desnaturalitzant. La gent que viu de sempre són expulsats fora. I el que quedarà al final serà ciutats mortes, de trànsit, de gent que va i ve, però no hi ha rela.
La Pepita i la Rosa veuen l'augment de preus preocupant.
Pensa que tots els pisos d'aquí pujaran de valor, però els que són de venda, de valor, i els que són de lloguer, cobren més de 1.000 i pico d'euros. A veure, qui pot pagar?
A la nostra escala, que han fet nous, que n'hi ha 4, paguen 2.000 i pico d'euros.
Per aquest motiu, els veïns critiquen la decisió de l'alcaldessa.
Superilla el que porta és tot això. La vida, el menjar, tot està més car.
Vivia molt bé com vivia abans. És una vergonya, ja està. No podem dir res més, que és una vergonya.
La gentrificació de la Superilla s'està provocant el buidatge massiu de veïns de tota la vida. El primer desnonament de la Casa Ursola serà el divendres 19 de maig a en Josep, un professor de secundària.
Gràcies, Iker, en directe des del carrer Consell de Cent, a la capital catalana. I aquest dijous, aquí a COPE Catalunya i Andorra, ens estem interessant pel futur de l'escola concertada, que corre perill de desaparèixer. I és que entre la crisi demogràfica, la llei CELA, nefasta en tots els sentits, i la supressió dels concerts del govern de la Generalitat, gràcies al conseller González Cambray, el pitjor conseller d'ensenyament que ha tingut mai Catalunya, el futur d'aquest sector fonamental en l'educació no pinta gens bé. Els últims mesos hem vist com alguns centres concertats han passat a la xarxa pública i d'altres han decidit tancar portes al pròxim curs. Ens fixem avui amb l'escola Nostra Senyora del Carme, al barri de Sants, que el pròxim curs ja no funcionarà. És un centre històric i molt estimat i arrelat al barri. Va néixer l'any 1927 de la mà d'Helena Girol. Avui, a Herrera en Cope, Catalunya i Andorra, hem parlat amb l'actual directora, la Montserrat Pinyol, que no s'ha mossegat gens ni mica la llengua, Yolanda Canales.
Després de 97 anys d'història, l'escola es veu obligada a tancar. No és viable econòmicament. Aquesta situació ha contribuït la baixa natalitat, però també l'abandonament des del punt de vista econòmic del Departament d'Educació. Així ho ha dit a COPE la seva directora, Montserrat Pinyol, que ha recordat que als centres se'ls obliga a admetre nens vulnerables o en situació de pla de xoc. Aquest no és el problema, diu, sinó que la conselleria no acompanya aquesta mesura de més recursos. I és que molts d'ells no paguen i l'escola viu precisament de les quotes de les famílies, perquè el concert només els cobreix una petita part.
Però, clar, nosaltres vivim de les quotes que aporten les famílies. Llavors, perquè amb el que dona la Generalitat no arribem. La Generalitat, el concert educatiu, et cobreix al personal i et donen una petita quantitat que no t'arriba ni per pagar lloguer, ni per pagar la llum, ni per pagar l'aigua, ni per pagar la neteja, i així tindria una llista immensa.
La Generalitat coneix perfectament aquesta situació, diu Pinyol, però no mou un sol dit. És més, ha explicat que li van posar des del departament la catifa vermella perquè tanqués l'escola.
La Generalitat et convida i et posa alfombra vermella per tancar. O sigui, nosaltres hem tingut tota la facilitat del món i alfombra vermella en el moment que jo me'n vaig a Via Augusta i dic he de tancar l'escola perquè no podem mantenir l'escola econòmicament. Encantats.
I això diu la directora, que els mestres es queden desemparats, abandonats. Els alumnes, com a mínim, sí que els han acompanyat i els han facilitat que vagin al centre educatiu que havien escollit en primera opció. Però davant la falta de diàleg de la conselleria i el fet que sempre posin pals a les rodes, fa pensar a Montserrat Pinyol que l'objectiu és clar, carregar-se bona part de l'escola concertada.
I ajut zero. I, a més, parles, i ells ho saben, que hi ha aquests nens vulnerables que no paguen, hi ha aquests nens en pla de xoc que no paguen, i és així. I el que volen ells és tancar un tant per cent d'escola concertada. Això està claríssim, que és la política a seguir.
I el departament, diu Pinyol, no només paga poc, sinó que també malament. Ha posat com a exemple les beques menjador, que les ha arribat a pagar amb mig any de retard.
Aquest dijous t'estem parlant si l'escola concertada corre perill de desaparèixer entre la caiguda de la natalitat, la llei CELA, la fi dels concerts per part del govern de la Generalitat cap a aquest tipus d'escola. Doncs amb tot plegat el futur no pinta pas gaire bé, sembla ser. Li volem preguntar al senyor Agustí Guillem, que és secretari general de la Federació Catalana de Centres d'Ensenyament. Senyor Guillem, molt bona tarda.
Bona tarda.
Aviam, el govern central, les autonomies, en aquest cas nosaltres, la Generalitat, poden permetre's el luxe de prescindir de l'escola concertada, o què?
Nosaltres entenem que no. Pensi que, a hores d'ara, l'escola concertada al nostre país s'escolaritza al voltant de 370.000 alumnes, que som 700 centres, que tenim unes plantilles tot plegat del voltant de 24.000 treballadors i que només per unitats concertades tenim unes 14.400, unes 14.300, per tant, sí que és, òbviament, tenim una certa preocupació, però considerem que de cap manera l'escola concertada està en risc de desaparèixer al nostre país, ni molt menys.
No, i el cert que amb les xifres que ens comentava ara mateix, el cop de mà que vostès donen, o que la concertada dona al sistema educatiu, doncs, home, és molt important, és per cuidar-lo i per tenir-lo en compte, eh?
Home, és no molt important, importantíssim. I nosaltres...
Però això tenen clar les administracions, senyor Guillem, o què?
Bueno,
aquí sí, està.
Aquest és el veritable problema. Des del punt de vista estrictament pràctic i sobretot d'abocar recursos a l'escola concertada, doncs, òbviament, les administracions, algunes d'elles fan el que poden. I la veritat és que el govern de la Generalitat, amb l'aprovació del pressupost, en col·laboració amb algun partit polític que no està al govern, doncs intenta fer insuflar una mica d'aire als mínims recursos que tenim l'escola concertada per afrontar l'escolarització amb desigualtat de condicions el mateix número d'alumnes que escolaritza, d'alumnes amb necessitats educatives especials, NECES, que diem nosaltres, igual que l'escola pública. Per tant, sí que seria de desitjar que d'una manera o una altra les administracions públiques, començant per el nostre govern, de la Generalitat, ens proporcionés els recursos necessaris perquè nosaltres complim al 100% amb la funció de ser col·laborar amb l'educació de tots els alumnes del nostre país. Això és evident.
Jo moltes vegades ser el salvador del sistema públic d'educació. Aviam, la caiguda demogràfica, tampoc ens podem oblidar d'aquest tema. Jo crec que està passant factura a tothom, a l'escola en general, però la concertada penso que jo queda de manera més greu. És així, senyor Guillem, o no?
Bueno, en termes generals, nosaltres en general l'escola concertada, i m'imagino que l'escola pública també, el gran enemic que tenim és la demografia. A nosaltres ens afecta més directament per una raó molt senzilla, perquè la demografia suposa la retirada de concerts per manca d'alumnes, i això, òbviament, a la concertada ens afecta. Ah. El que passa és que proporcionalment la reducció d'unitats concertades en termes generals o la reducció de línies per la pública en termes generals estem bastant paral·lels amb aquest aspecte. És a dir, la demografia no només afecta la concertada, sinó també afecta a l'escola pública i afecta, òbviament, a tot el sistema productiu de la nostra societat. No ens oblidem de que neixen pocs nens, però l'índex de pervivència dels nostres grans, pues cada vegada es va augmentant. I, per tant, d'una manera o d'una altra, estem començant amb una piràmide invertida d'edat. I això, òbviament, per l'educació és un problema.
És un mal negoci. Escolti, senyor Guillem, han tancat escoles concertades, d'altres passen a la xarxa pública. Aviam, quina fotografia faria vostè del pròxim curs?
Home, la fotografia que jo faria del pròxim curs és, si fa o no fa, molt similar a la que tenim amb aquest. En termes generals, la tancada d'escoles concertades o el passe d'escoles concertades a la xarxa pública, no diria que és anecdòtic, per nosaltres és preocupant, no ens agradaria. I pensi que si en termes generals els recursos que arriben a l'escola concertada fossin proporcionals d'una manera o d'una altra al servei que donem nosaltres a aquest país, probablement aquestes situacions de passe a l'escola pública o de tancament d'escoles no es produiria, però bueno, tenim el que tenim i amb això, malgrat la reivindicació constant de que nosaltres volem ser millorar els nostres serveis de cara a la societat, doncs continuem burjant amb les administracions públiques, com vostè ha dit molt bé abans, a que ens facilitin els recursos necessaris perquè complim millor amb la nostra tasca.
Jo ho fan amb escreix, senyor Guillem. Una opinió...
Moltes gràcies gràcies per la seva, pel seu reconeixement, perquè sembla que, i des de les patronals de la concertada hem encetat una campanya de, sí, de que la societat del nostre país coneixi quina és l'aportació, la gran aportació que fem l'escola concertada a l'educació i a l'ensenyament d'aquest país. Sense... I gràcies per la seva reflexió. Gràcies.
Se'ns acaba el temps, senyor Guillem. Una ràpida valoració. La llei CELA, amb la llei CELA anirem a millor o a pitjor?
Aviam, personalment, jo crec que pitjor. El que passa és que, bueno, és una sentència... el Constitucional, desgraciadament, ha ratificat una sèrie de punts de la llei CELA que a nosaltres pues, no ens agrada. I tot el que sigui la retirada de concerts, ja sigui de centres de la diferenciada, qualsevol d'un altre centre, a l'escola concertada no ens agrada i ens preocupa. Així de senzill.
Molt bé, doncs seguirem molt atents a tot el devenir de l'escola concertada perquè ens preocupa molt per la feinada que fan ells i a vegades poc reconeguda per les administracions. Hem parlat amb el senyor Agustí Guillem, que és el secretari general de Federació Catalana de Centres d'Ensenyament. Senyor Guillem, gràcies, bona tarda i moltíssima sort.
Moltíssimes gràcies a vostè per la trucada.
Deixem el tema de l'escola concertada, ho fem escoltant Michael Jackson i anem als jutjats de Barcelona perquè un de la capital catalana ha absolt un agent dels antivalors dels Mossos d'Esquadra investigat per una acusació de lesions en una conferència del jutge Manuel Marchena a la capital catalana. La denúncia la va interposar un dels promotors de la protesta que també tenia responsabilitats al Departament d'Interior. Mireia Alfocea, quan i on van succeir aquests fets?
Els fets van passar davant del Col·legi d'Advocats on els efectius presents van rebre l'ordre de guanyar terreny. Hem pogut parlar amb el portaveu de la Unió Sindical de la Policia Autonòmica de Catalunya, Albert Palacios, que denuncia la mala planificació del dispositiu policial i la poca presència d'unitats que van requerir la presència de la Brimo.
Estaven sobrepassats per la falta d'efectius fins que van rebre una ordre de guanyar un terreny perquè els estaven menjant, literalment. Tot encapçalat per aquesta persona que va acabar detinguda i va patir, segons ells, unes lesions provocades pel règim de la Brigada Mòbil.
El denunciant és Xavi Almirall, un policia jubilat i exdirector de Seguretat de l'Ajuntament de l'Hospitalet, que va posar la demanda als agents de la Brimo per lesions greus. Palacios ha explicat a què s'enfrontaven els investigats i quin ha estat el seu desenllaç.
Estaven acusats d'un delicte de lesions, i abús d'autoritat, i bueno, pues, ha quedat provat que es va fer servir la mínima força imprescindible per donar aquesta persona i que es va inventar totes les lesions que diuen que li van provocar els agents.
El portaveu de la USPAC ha denunciat el poc recolzament que reben per part del Departament d'Interior i troba injust que la policia no tingui presumpció d'innocència en aquests casos. Tot i això, es preveu que els investigats puguin tornar als seus llocs de feina.
Gràcies, Mireia. Fem una aturada, un parèntesi per publicitat i després coneixerem com és la propina americana, com s'aplica i per què ho fan ja alguns restaurants de la ciutat de Barcelona.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Tus hijos ya son adolescentes y es lógico y normal que te preocupe algo así.
Ahora que han crecido ya no hacen planes con nosotros. Se quedan en casa solos, o eso dicen. Y me preocupa lo que pueda pasar.
Pues eso con Securitas Direct tiene solución, porque con su alarma estarán protegidos dentro de casa ante cualquier emergencia y con sus cámaras podrás ver que todo va bien, porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
¡Papá! ¡Ya hemos ayudado a Spider-Man! ¡Viuda Negra va a despegar!
Hay que encontrar a Iron Man.
O mejor, vamos a ver a Ant-Man. Igual nos enseña a encogernos.
Pero si ya eres una hormiga.
Muy gracioso, papá.
Únete a los superhéroes Marvel en el Avengers Campus de Disneyland París. Reserva en verano mágico. Precio de referencia 162€ por persona y noche. En el Disney Sequoia Lodge con entradas incluidas. Sujeto a disponibilidad. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Infórmate en tu agencia Halcón Viajes o en el 980-2020. Halcón Viajes, sabemos de viajeros. Ven a Disneyland París.
Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Necesito un taller cerca de casa.
Eurorepar Car Service.
Quiero la mejor relación calidad-precio.
Eurorepar Car Service. Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar Car Service. Eurorepar Car Service. Ahora, ven a descubrir las ofertas del 20 aniversario.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Estoy pensando en comprarme un Peugeot 3008.
Pues no hay mucho que pensar.
Decídete ya por un Peugeot 3008 y siente la emoción de conducir la tecnología y el diseño más avanzados. Consíguelo este mes con unas condiciones exclusivas y además, entrega inmediata.
Peugeot.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Com t'estem explicant aquest dijous, poc a poc comença a implantar-se a Espanya l'anomenada propina americana, és a dir, incloure en el compte del restaurant o el bar un tant per cent de propina segons quina sigui la nostra satisfacció amb el servei que ens ha tocat. D'aquí un moment marxarem fins als Estats Units per conèixer per què la propina americana és allí obligatòria i com funciona. Ara, però, ho volem mirar des de l'òptica espanyola, és a dir, nosaltres deixem propina de manera voluntària i ens preguntem si ens agrada i si l'acceptaríem que un restaurant o un bar ens demanés deixar un percentatge com propina, tal i com succeeix, per exemple, als Estats Units. Clara Fernández, explica'ns.
Bona tarda, Carlos. Aquesta pràctica tan curiosa, però alhora tan normalitzada als Estats Units, ja està començant a arribar en alguns restaurants de Madrid i Barcelona. Una iniciativa, però, que no compta amb el suport de la ciutadania.
A mi no me gusta la idea de que me sugieran lo que tenga que hacer.
Para mí es principalmente necesario que el cliente tenga la libertad de tomar la decisión de qué es lo que quiere aportar, porque va en función del servicio que le hayan brindado y lo a gusto que él pueda estar.
A mí la verdad que no me gusta la idea. Me parece muy bien que se den propinas cuando estás contento y te han atendido muy bien, pero yo lo que buscaría mejoras para los camareros y para la gente de hostelería que las merecen.
Sobre aquestes millores en les condicions dels cambrers i cambreres, fa especial incís el secretari general de FACUA, Rubén Sánchez, qui en unes declaracions a COPE Migdia ha remarcat que mitjançant aquesta tècnica es busca crear un sentiment de culpa en el client que decideix no abonar una compensació econòmica.
Trasladar al consumidor la responsabilidad de garantizar que un camarero tenga un buen salario no nos parece correcto. El propietario del local es el que tiene que pagar el salario conforme a convenio, garantizar el derecho al descanso, garantizar que las horas sean remuneradas y en ningún caso tenemos por qué pagar un plus a lo que ya estamos abonando. No creo que eso sea una forma precisamente de fomentar el que la gente gane el dinero que le corresponde. Más bien al contrario, la propina a lo que ayuda es a que el empresario reduzca los salarios.
Des del seu punt de vista, la propina no pot suposar el substitut d'un salari en condicions, una opinió que també comparteixen els sindicats. De moment, però, es tracta d'una situació que no s'ha generalitzat.
Son casos aislados. En Barcelona conocemos un par de ejemplos, en Madrid conocemos otro y no hay duda de que existirán más, donde a lo mejor en el ticket final indican la sugerencia de dar una propina de una determinada cuantía, però no és algo que se haya impuesto en Espanya.
Davant d'aquesta situació, molt puntual en alguns casos, el gremi hoteler recorda que no és obligatori deixar propina.
La polèmica està servida amb l'arribada a Espanya de la propina americana en els bars i restaurants. Aquí, en el nostre país, això de la propina es fa, el que passa que és d'una forma molt diferent als dels països veïns d'Europa i també als Estats Units. Hi ha moltes diferències entre la propina espanyola i aquesta que ha començat a aplicar-se ja en algun restaurant de Barcelona, la propina americana. La pregunta que nos hacemos es cómo funciona y para sacarnos de dudas sobre este tema tenemos en comunicación a nuestro compañero Juan Fierro, corresponsal de COPE en Estados Unidos. Juan, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
Vamos a ver, cuéntanos a los oyentes de COPE Cataluña y Andorra esto de la propina americana. Por ejemplo, vamos a cenar en un restaurante y ¿qué propina hemos de dejar como mínimo y como máximo?
Según los últimos estándares, como mínimo un 15%, como máximo un 20%, aunque el máximo puede ser en función de lo satisfecho que estés con el restaurante. Si dejas menos de un 15%, uh-huh, hoy en día, pues a lo mejor salen detrás de ti, ¿no? En el restaurante, y tienes que acelerar un poco el paso, sobre todo si es un restaurante un poco, en fin, elevado, vamos a decir. Y además, antes que era un problema, o que solía ser un problema, porque te llegaba la cuenta y tenías tú que calcular ese porcentaje, que ha ido subiendo muchísimo durante el tiempo, porque antes una propina de un 10, un 12% estaba considerado como una buena propina. Hoy ya te digo, si es menor del 15% no está considerada una buena propina, pero te digo que no tienes en la mayoría de los establecimientos, restaurantes, la dificultad de calcular la propina, porque te viene ya el tanto por ciento, el 20, el 18, el 15% en el ticket, o si es una máquina, simplemente das a un botón y la calcula automáticamente.
O sea que tú, una vez que pides la cuenta, dices, oye, voy a dejar un 10, un 15 o un 20, ¿no?
Exactamente. Eso es lo que, es decir, te traen la cuenta sin la propina, pero el mismo ticket. La cuenta, viene en la parte de abajo, sugerencias para la propina, 20%, que sería tanto. Claro. 15%, que sería tanto, 18%, que sería tanto, y tú añades esa cantidad y firmas el ticket o le das en la máquina que te ofrecen últimamente.
Y todo eso es para el camarero siempre. Ahí el restaurante no coge nada.
No coge nada. Es más, en algunos sitios te piden que dejes la propina en metálico. O sea, que hagas separada la cuenta. Pagues con tu tarjeta lo que has consumido y que dejes la propina en metálico. Que luego el camarero lo declara o no lo declara, eso es otra historia.
Es lo que te quería preguntar. Fiscalmente, ¿esto cómo se arregla? Por ejemplo, si la propina se incluye dentro del salario. ¿No?
Claro, el problema es si la propina va aparte, o sea, si no está contabilizada dentro de la cuenta. Es decir, porque el camarero puede decir, pues en vez de haberme dado $20 de propina, me han dado 10. Y declara 10. Es decir, ahí no hay manera de pillarlo, pero fiscalmente está incluido. Hay un intento en Estados Unidos, y además ha empezado aquí en Washington, de retirar lo que llamáis la propina americana. De hecho, el pasado noviembre, en las últimas elecciones, se votó una iniciativa aquí en Washington, que se llamaba la Iniciativa 82, que lo que buscaba era retirar las propinas. Es decir, muy rápidamente, aquí el sueldo mínimo de un trabajador a la hora en un restaurante es $16.10, salario mínimo por hora. El salario mínimo por hora de un camarero que tiene propinas es de $5.35. ¿Qué pasa? Que los camareros, y estamos hablando del caso de Washington, con la pandemia pues vieron rebajado muchísimo los camareros con propina, rebajado muchísimo su salario. Entonces se aprobó esta resolución, esta iniciativa 82, que busca de aquí al 87 aunar todos los salarios de los trabajadores de los restaurantes y acabar con las propinas. Veremos, todavía no ha entrado en vigor porque lo tiene que aprobar el Ayuntamiento de Washington. Hubo una propuesta similar en el 2018 que se aprobó, pero luego el Ayuntamiento la retiró. Veremos cómo termina eso.
O sea, en cierta manera el cliente paga una parte del sueldo del camarero, digamos, ¿no?
Exactamente. Y además antes de la pandemia, los camareros te decían que preferían ese sueldo de $5.35 salario mínimo, pero que le compensaba muchísimo más porque ganaban muchísimo más dinero con las propinas que no tener un salario fijo en esos $16.10 por hora.
La propina, digamos, española, ¿tú ves posibilidades de que se instaurara en Estados Unidos? Llegando al caso de que los sueldos de los camareros fueran, bueno, sueldos presentables, ¿no? Los que nos comentabas antes.
No lo sé.
¿O está muy instaurada esta forma de...?
Está muy instaurada. Claro. Y te quiero decir que ha habido un par de intentos en todo Estados Unidos. El de Washington es uno de ellos. Ha habido un intento en Vermont, creo recordar, en uno de los estados más al norte en los Estados Unidos. Pero es que aquí está muy instaurada. Y como te decía, antes de la pandemia, los propios camareros te decían, no, yo prefiero el salario más mínimo porque me compensa muchísimo más lo que gano con las propinas, pero muchísimo más.
O sea, que si vamos a Estados Unidos, vamos a cenar o a comer, es obligatorio dejar propina y como mínimo un 15, porque si no te viene muy mal, ¿no?
Sí, puedes tener problemas, ¿no? Y más de eso. Yo he visto a algunos salir el camarero detrás del cliente y decir que no me ha pagado la propina, Y claro, pues en esos casos su sueldo depende muchísimo de esas propinas, porque la diferencia entre $5 y $16 la hora es muchísima.
Bueno, pues seguiremos muy atentos, Juan, cómo funciona, cómo se implementa en España esto de la propina americana, si tiene éxito o no. Y, en fin, y no sé si en Estados Unidos es eso se reconducirá o seguiréis con el vuestro método que también está llegando aquí a España. Juan, muchísimas gracias, suerte.
A ti, Carlos, un abrazo fuerte.
Doncs ja ho sabem, deixem els Estats Units, tornem a Catalunya, a Espanya, a Barcelona. Fa un any s'anunciava que la capital catalana comptaria amb un bosc vertical de 12 metres d'altura i 535 metres quadrats amb més d'un centenar d'espècies vegetals. I una novetat, uns 10 arbres en suspensió. Doncs tot això ja és una realitat i es pot visitar. És el bosc vertical de Barcelona, que el podeu gaudir a la façana del Palau de la Metal·lúrgia a Montjuïc. L'ha visitat la Mar Puerto.
Sí, aquest bosc vertical s'ha instal·lat a l'entrada del Caixa Fòrum Barcelona per celebrar així el 20è aniversari de la seva creació amb l'objectiu de ser un element integrador de la ciutat amb la muntanya i l'art amb la natura, tal com defensen els seus impulsors, entre els quals es troba el responsable d'exposicions i ciència de la Fundació La Caixa, Javier Hidalgo.
I és com una puerta d'entrada a esta ciutat verde, el que queremos promover, una ciudad donde los espacios verdes estén integrados para ayudar a la salud de la ciudad, del planeta y a la propia humanidad.
Per tant, un projecte eficient i sostenible, tenint en compte la situació climàtica en la que ens trobem.
Era inevitable el hacer un proyecto pensado, eficiente, sostenible, donde no se desperdicia ni una sola gota de agua en el riego y donde se acumula todo el río, todo el agua que pueda venir de la lluvia. Además, es un sistema inteligente donde cada planta recibe solamente el agua que le corresponde sin desperdiciar ni una sola gota.
Un bosc que, a més, també tindrà un fàcil manteniment i conservació de la següent manera.
El diseño del bosque vertical ya se ha hecho desde el origen pensando en la sostenibilidad, en la eficiencia y también en el mantenimiento. Porque lo importante de todas estas infraestructuras es que luego se mantenga durante todo el año. Pensando además que es un organismo vivo que va a crecer, pues obviamente habrá que hacer podas, habrá que cortar, habrá que cambiar alguna planta, pero todo está pensado para que sea de fácil acceso y de baja dificultad.
Tot plegat un projecte en el que han treballat uns 150 professionals aproximadament.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Festa soci de Càritas. Et necessitem per ajudar les persones en situació de vulnerabilitat, pobresa o exclusió social dels nostres pobles, barris i ciutats. Amb la teva ajuda periòdica i gràcies a l'acció que realitzem voluntaris i professionals, podem seguir amb els més de 350 projectes per a famílies i nens, gent gran, immigrants, entre altres. Amb la teva ajuda farem que aquestes persones se sentin acollides i acompanyades.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Joan Ballori, bona tarda.
Bona tarda, Carlos.
3 i 5, Esports Cope, i una última hora, què passa?
No, que Joan Laporta, que porta una setmana de bojos, ha viatjat, és una notícia que avancen els companys de Relevo, ha viatjat a Ljubljana per entrevistar-se amb el president de la UEFA, Ceferin. Ja saps que la gran preocupació a mig i curt termini del Barça és que la UEFA els pugui sancionar pel cas Negreira. Laporta ha anat cap allà per mirar d'evitar-ho. Això al Barça, a l'Espanyol, tenim la roda de premsa de Luis García prèvia a la final de demà contra el Cádiz. A partir de 3:45, per tant, l'escoltarem en directe a Sports Cope i pendents també de la jornada al Godó, que avui hi ha vuitens de final. Alcaraz juga a partir de 4:00 contra Roberto Bautista.
Moltes últimes hores, totes a 3:05 a Sports Cope. Gràcies, Joan.
Fins ara.
A la linterna, COPE Catalunya i Andorra, estarà la Montse Rodríguez, com sempre.
Presente.
Avui, què ens comentaràs? Per exemple, del tema de
propina.
Les propines. No?
Exacte, propina a l'americana, que diuen que arriba a Espanya. És la pràctica de deixar propina en un bar a Espanya, ja s'esglossada que no és obligatori.
No.
Però què passa? És legal que una part del sou d'aquests treballadors de la restauració, una part del sou vingui per part de la propina que deixen els clients? Ens ho explica l'Eduardo Armas, professor de Dret del Treball de la Universitat Abat Oliba Ceu.
El tema de les escoles concertades, també.
Correcte. Parlarem amb el president de FAPET, la Federació de Pares i Mares d'Escoles Lliures, Josep Manuel Prats, i ens parlarà si l'escola concertada està en perill de desaparèixer o no. I també li preguntaré, com no, per la llei CELA i tot el que comporta.
Aquesta llei tan nefasta que ja està en vigor. Gràcies, Montse. A les 7 de la tarda, a la linterna, que vagi bé. Continua a migdia COPE, com sempre, Pilar García Muñiz, Ángel Correas. Et segueixen explicant tot el que t'interessa, que vagi bé i que tinguis molt bona tarda. Adéu-siau.